vespre, benvingudes i benvinguts a aquesta nova sessió del cicle de conferències que organitzem conjuntament amb la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani de la Universitat. Aquest any, amb el director de la càtedra, en Joan Vergés, ens va semblar que era bastant oportú doncs, de tractar el tema de feminisme i gènere en la tradició jueva per aplicar aquesta nova mirada que és tan necessària sobre el passat, sobre la història, sobre la historiografia, sobre el pensament, sobre la manera d'explicar aquest passat, aquesta història i aquest pensament. Teniu en el programa les diferents conferències que tindrem d'aquí fins al dia 1 de juny, són 5 conferències en total, totes són en dijous. Altres anys ho havíem fet sempre el mateix dijous de mes, aquest any ha estat impossible per diverses causes, però ja teniu marcades les dates en les que farem aquestes conferències. Abans de passar a presentar en Manel Estimat, vull recordar-vos unes quantes coses a nivell tècnic, diríem. Les conferències totes s'enregistren. S'enregistren gràcies a en Ramon, que està allà darrere, doncs bé, fa l'enregistrament i després es pengen, també gràcies a la Càtedra Ferrater Mora, es pengen en el web de la universitat i, per tant, les podeu reveure i podeu veure tot el repositori que tenim des de, em sembla que és des del 2010 que les tenim totes enregistrades. Això és una cosa, és bastant important. La segona cosa és que ens va molt bé que ens contesteu les enquestes. Sempre us deixem un full amb una enquesta i ens ajuda moltíssim per saber cap a on tirar i cap on hem d'anar en els propers cicles. I per tant, són dues coses tècniques que va bé que tinguem en compte. I passant, deixant una mica la tècnica i passant a la poesia, tinc molt de gust i molta il·lusió de poder donar la introducció en aquest cicle de conferències a través de l'estimadíssim Manel. Manel Forcano, teniu el seu currículum, no cal que ho llegim, no el coneixeu i per tant no cal que esmentem el que ja està escrit aquí. Sí que vull dir que és una persona més que estimada en aquesta casa. Va ser el nostre primer professor d'hebreu. Les poques i primeres paraules que sé en hebreu les vaig aprendre amb en Manel, mai més he tingut ocasió, no perquè no hi haguem tingut professores, sinó perquè les coses no han anat pel camí que havien d'anar i no, jo no he pogut fer classes d'hebreu, però a banda de tot, en Manel és una persona estimadíssima en aquesta casa, sempre ens fa tots els favors i totes les ajudes que li demanem i posa sempre aquest cor immens que té, aquest cor de poeta. En Manel és poeta, a banda de moltes altres coses, i estic molt segura de que en aquesta conferència sobre el llibre de claredat i la concepció andrògina de la divinitat en la càbala, que dona pas en aquesta sessió de conferències en les quals intentarem analitzar quina és la percepció del gènere en la tradició jueva, doncs estic segura, convençudíssima, de que també en aquesta conferència en Manel ens hi posarà poesia. Endavant, Manel. Teu, moltíssimes gràcies i gràcies per ser aquí avui.
Gràcies a tu, Sílvia. Molt bona tarda a tothom, molt bon vespre. I abans que res, doncs, esmentar i agrair, no?, la Càtedra Ferrater Mora i, evidentment, l'Institut Nachmanides, que m'ha invitat, doncs, a impartir aquesta conferència i formar part d'aquest cicle sobre aquest tema que vaig trobar molt interessant. I quan la Sílvia me'l va plantejar, evidentment, vaig dir, escolta, dic que s'ha de parlar del llibre de la claredat, que és una obra molt interessant de la Càbala, que he tingut, anava a dir la sort, però va ser un mal de cap. Durant la pandèmia, en el confinament, la vaig traduir al català. No és un llibre, ara en parlarem, perquè és un llibre molt embolicat, com les coses de la Càbala, que són embolicades, però sí que vaig tenir la sensació, com passa moltes vegades en les obres dels jueus, que jo estava confinat traduint l'obra d'un autor que també estava confinat en el seu moment. Què passa? Que els jueus durant l'edat mitjana van patir molts confinaments. Nosaltres ara els hem tastat. Ara hem tastat el que és un confinament. Els jueus a l'edat mitjana patien sovint confinaments. I va fer com la sensació que estava traduint l'obra d'una persona que sabia perfectament què era un confinament. Però bé, Entrem a parlar d'aquest llibre, que és un llibre molt interessant, és un llibre peculiar, és un llibre únic, és un llibre estrany, és un llibre complicat, és un llibre que ha passat a ser denominat la primera obra de la Càbala. És el llibre que inaugura la Càbala. És el llibre a partir del qual neix la Càbala. Això no vol dir que no hagi existit una tradició prèvia a l'edat mitjana de misticisme jueu, que ve de molt antic. Però és un misticisme que s'expressa amb un desig d'unió amb Déu, que és el que cerquen tots els místics, i la Càbala el que fa és parlar d'aquest desig d'unió amb Déu, però a partir d'una sèrie de conceptes i propòsits que conformaran el que nosaltres després anomenem, a partir d'aquest llibre, el que anomenem la Càbala, és a dir, el sistema místic del judaisme. Per tant, anem a parlar del llibre de la Claredat, que és una obra inaugural. A veure com es passa això aquí.
No.
Com es passa?
Per què no es passa?
No? I aquí? Si pico aquí?
No, està pensant. A veure aquí.
Aquí. Ara, perfecte.
Sí, pico aquí.
D'acord. Sefer HaBa'ir és el nom que té en hebreu, que vol dir llibre de la claredat, és la primera obra. Per tant, a partir d'ella parlem de Càbala. Tot el que existeix místicament en el judaïsme abans del llibre de la claredat és mística, el que s'anomena la mística del judaïsme antic. A partir d'aquest llibre, que suposadament s'escriu o es redacta o es compila al Llenguadoc a finals del segle XII, a partir d'aquesta data i d'aquest llibre parlem de Càbala, que és el sistema místic del judaïsme, per tots nosaltres coneguts, abracadabres a banda, aquesta cosa de la càbala mistèrica que tant atrau, que tothom vol saber què és, neix amb aquest llibre. No neix del no-res, perquè aquest llibre recull els fonaments de l'antic misticisme dels jueus, el que passa que ho formula d'una manera que assenta les bases del que nosaltres després anomenem tranquil·lament la càbala. Per tant, se la considera la primera obra cabalística. El que passa que és un llibre molt estrany, és un llibre molt estrafet, i això ha fet que alguns investigadors diguin: vols dir que és la primera? Perquè és una cosa molt... és un poti-poti, és un llibre molt fet de qualsevol manera. Vol dir que hi ha, possiblement ja hi havia altres textos també paral·lels a aquest llibre, possiblement, però el que se'ns ha conservat és aquest. Per tant, aquest passa per ser, en un principi, el que inaugura el que nosaltres anomenem la Càbala. La Càbala, per tant, amb aquest llibre, comença el seu camí. Quan ens fem aquesta pregunta, quan comença la Càbala? Quan? A finals del segle XII, amb aquest llibre. Aquesta és la resposta. Per tant, és l'obra inaugural. Així, hem de fer així. Hi ha molts testimonis de molts cabalistes de moltes èpoques que parlen d'aquest llibre com d'un tresor. Fins i tot Isaac Ben Jacob de Cohen de Sòria, del segle XIII, que és un grandíssim cabalista castellà, diu: aquest llibre de la claredat és més preciós que l'or. Per tant, és un llibre que, tot i ser molt estrafolari, molt estrafet, estava molt ben considerat. Per què? Perquè és a partir d'ell que es posen els fonaments dels conceptes de la càbala. Per tant, més preciós que l'or. Opa. Ara. No. A veure, espera. Aquí. Judà ben Jacob Hayat, ja al segle XV, més endavant, també ens diu del llibre de la claredat: fes-te una corona pel cap. Pom! És un llibre, veritablement, en el qual et pots coronar. És a dir, si l'entens, fes-te una corona. Perquè costa molt d'entendre. Jo suat sang, traduint això. Moisès Cordovero, que és el gran cabalista del segle XVI, a Safed, ja a la terra d'Israel, passada, per tant, l'edat mitjana, continua ja amb un llibre del Zohar, que és el llibre que substitueix la importància del llibre de la claredat, fins i tot, havent-hi el Zohar ja pel mig, que és la Bíblia de la Càbala, fins i tot així, Moisès Cordovero diu: les paraules d'aquest llibre són clares i brillants, però la seva fulgor pot enlluernar-te. I ara veurem si són clares i brillants, perquè als cabalistes els agrada utilitzar sempre aquestes metàfores de llum, de claredat, d'il·luminació, quan precisament l'escriptura dels llibres de Càbala és fosca intencionadament, perquè la Càbala està destinada no a un públic general, sinó a un públic restringit, de novicis, és a dir, d'iniciats només en els secrets de la interpretació mística de la tradició judaica. Però els agrada fer servir les metàfores de llum, perquè la llum la tenen només els que tenen el codi d'interpretació, que són uns pocs. Els que no els tenim, suem sang, per entendre-ho, per traduir-ho, per analitzar-ho, per interpretar-ho. És un llibre difícil. Per tant, nosaltres sí que hem de començar dient el Sefer HaBeir, el llibre de la claredat, és l'obra inaugural de la Càbala, molt important i molt cèlebre precisament perquè passa per ser la primera, i és en el fons l'obra que per primera vegada dona la jerarquia i la llista de les famoses Sefirot, que són les emanacions de Déu. És a dir, la Càbala és famosa per explicar la creació del món a partir d'una sèrie d'emanacions de la divinitat, és a dir, d'un vessament de les potències creatives de la divinitat, que són les que produeixen la creació del món i de tot el que existeix. La primera obra que estructura aquestes emanacions, seguint la filosofia neoplatònica, perquè això és un calc de la filosofia neoplatònica, la primera obra jueva que explica aquestes emanacions d'una forma endreçada, en el sentit de que dona una jerarquia i una llista que encara no serà definitiva, però pràcticament, d'aquestes emanacions, és el llibre de la claredat. Per tant, avui, quan parlem de Càbala i veiem l'arbre de la vida de la Càbala i que són les emanacions, nosaltres ara sabem que la primera obra que parla d'aquestes emanacions i que dona la llista i la jerarquia és el llibre de la claredat. Per això se la considera també l'obra inaugural de la Càbala, perquè és la primera que dona la llista d'aquestes emanacions, d'aquesta escala, que són les potències divines que nosaltres com a humans podem entendre per capir, per arribar a unir-nos a aquesta divinitat, que és el que esperen i aspiren els místics, és unir-se a la divinitat. L'escala per arribar-hi són aquestes emanacions, però ara en parlarem. El llibre sembla per ara molt important, l'obra inaugural, dona la Sefirot, però si nosaltres fixem bé el zoom d'aquesta obra i l'analitzem a fons i diem a veure què diu, a veure com ho diu, a veure què s'ha atrevit a dir, hem de confessar que el llibre és un desastre. És un desastre. No té títol. Nosaltres li diem el llibre de la claredat, però no té títol. No té autor, tot i que s'atribueix a un autor. Però no té, no diu quin autor és. És un text breu. Són 200 paràgrafs només. Complicats, però 200 només. Hi ha un manuscrit que en té 181. Hi ha dos grans manuscrits antics del llibre de la claredat. Un és de 200, que és el més complet, i un que és de 181. No, no més, vull dir, no és un llibre molt, molt extens. Però està desendreçat, està mal fet. Està mal lligat. L'estructura és molt caòtica, veus que els fulls no lliguen els uns amb els altres. La llengua és una barreja estranya d'hebreu i d'arameu, per tant, a vegades estàs llegint en hebreu, a vegades estàs llegint en arameu, dic, però això qui ho ha fet? Algú s'ha après alguna cosa escrivint això. I després també, que com que utilitza hebreu i arameu, fa servir fórmules estereotipades que ja estan escrites en altres llibres. I veiem que l'estil, per tant, és pobre. Copia. Trasllada frases que ja existeixen al Talmud, o als Midrashos, o les homilies, i les posa juntes. I veus, aquest senyor no en sabia molt. Lliga moltes coses i a vegades mal lligades, mal cosides. Per tant, és un llibre que és un desastre, no? Se l'ha anomenat el no llibre. Dius, noi, doncs per ser l'obra inaugural de la Càbala, comencem malament. No té títol. Per què li diem el llibre de la claredat? Perquè la primera cita bíblica del primer paràgraf cita Job 37:21, que diu, de sobte no es veu la claredat que s'oculta entre els núvols. I com que els cabalistes tenen aquesta tendència a fer servir les metàfores, els noms, els conceptes de llum per parlar de coses fosques, que no volen que tothom hi arribi, doncs pum, la claredat queda lligada. Queda lligada i se li diu el llibre de la claredat, perquè és la primera citació bíblica del primer paràgraf, a la segona línia, de fet, a la segona línia ja surt això. Per tant, és un llibre que no té títol, però que li han donat un títol a partir només de la primera citació bíblica. És un llibre que no té autor. No sabem qui va escriure o qui va compilar tots aquests elements que estan tan mal endreçats. No ho sabem, això. Això possiblement no ho ha fet una única persona. O possiblement no es tracta d'un autor. L'autor no sabem qui és. O els autors dels diferents textos que han acabat compilats i lligats amb aquest, de forma desendreçada en aquest llibre, no sabem qui són. I potser el més important no és tant l'autor o els autors, sinó la persona que ho va compilar, la persona que ho va ajuntar i que ens va dir aquest és el llibre de la claredat. Per tant, és una obra que es diu pseudoepigràfica perquè està atribuïda aquí, està atribuïda a la primera autoritat que surt en el primer paràgraf del llibre, que és Rabbi Nehunyah ben Hakanah, que és un grandíssim savi del Talmud, que apareix esmentat moltes vegades al Talmud, és una autoritat rabínica de primer ordre, és el mestre dels grans rabins Akiva i del rabí Ismael, és a dir, és un personatge amb molta solera en el Talmud, i com que és el primer personatge que apareix citat en el primer paràgraf, igual que la primera citació de bíblica, doncs, doncs si és el primer personatge important que apareix, doncs serà aquest l'autor. I per tant es diu, aquest llibre l'ha escrit Rabbi Nehunyah ben Hakanah, que a més és del segle primer. I dius, no, bueno, és una atribució falsa, però evidentment una atribució donada a una grandíssima autoritat del passat per donar-li solera en el llibre, com dient, compte, el llibre pot ser desendreçat, però l'ha fet aquest senyor, l'ha fet aquest rabí, per tant, tinguem-lo en consideració. Per què? Perquè és una grandíssima autoritat. De fet, és un rabí que ha passat a la història del judaïsme per ser un dels místics més importants, se l'anomena l'anunciador del secret del món. En la literatura mística es diu que hi ha un rabí que coneix el secret de l'últim moment del món, i és Rabbi Nehunyah ben Hakanah. Per tant, com que és un rabí que té una solera mística molt important, doncs es diu, bueno, doncs si apareix el primer paràgraf, doncs serà ell. També passa per ser l'autor d'una oració tardana, que no la va escriure ell, pobret, que es diu Ana Behoah, que és una oració que durant molts segles s'ha fet servir com un talismà. Aquesta oració s'atribueix a Rabbi Nehunyah ben Hakanah i s'ha fet servir com un amulet que la gent portava penjada al coll, que vol dir jo tinc la força, i és una pregària que va dient jo tinc la força de tu, Déu, per protegir-me d'això i d'allò i d'allò, i la gent la tenia per tant com un amulet protector, i l'autor d'aquest amulet passa a ser també Rabbi Nehunyah ben Hakanah. Per tant, en un principi és un senyor amb una gran solera que com que apareix el primer, doncs vinga, li atribuïm a ell el llibre de la claredat. Però, evidentment, això és una atribució pseudoepigràfica, tardana. No sabem qui és l'autor. No tenim autor. Per tant, no tenim títol i no tenim autor. Li han donat un títol, li han donat un autor. Però, evidentment, això no s'aguanta. No s'aguanta. El llibre no té estructura, ja ho he dit, està desendreçat. Són 200 paràgrafs que són inconexos. El llibre està plantejat com una discussió entre mestres i deixebles, i els mestres comencen a preguntar als deixebles i s'acaba el paràgraf, i els deixebles no han contestat. I hi ha paràgrafs que comencen amb els deixebles contestant una cosa que ho han preguntat 4 o 5 paràgrafs abans. És a dir, això està desendreçat. Això algú ho ha lligat, i ho ha lligat malament. I s'ha dit sempre que el llibre de la claredat algú el va agafar, va llançar els fulls al vent i els va recollir de terra, i a mesura que els anava recollint els van enganxar un rere l'altre. Però clar, llavors tu quan ho llegeixes dius, això com va? Això com va? Et fa ganes de dir, no, aquest paràgraf va aquí, aquest paràgraf va allà, però clar, no pots tocar. No pots tocar. El manuscrit ha quedat així. Per tant, és un llibre sense estructura i està mal girbat. Un problema, un problema. Els diàlegs estan tallats. Sempre és aquesta discussió entre mestres i deixebles, que és la forma que té el Talmud mateix també de presentar-se, és a dir, el mestre proposa un incògnita, una endevinalla, una pregunta, i els deixebles contesten, donant raons bíbliques, donant raons doncs, d'autoritat, donant veus d'altres rabins. Tot això és com un diàleg en el qual tothom discuteix, hi ha un àgora, hi ha un debat, però quan nosaltres llegim el llibre de la claredat veiem que aquest diàleg no està ben lligat, perquè els paràgrafs no són consecutius de la manera que caldria. Per tant, les converses estan tallades, i llavors arriba un punt també que dius, però què estan dient? Un està contestant amb un paràgraf una cosa que fa 4 paràgrafs ja s'ha plantejat. I costa, costa. Penses, hi ha una intenció? No ho sabem. El llibre fa servir les famoses paràboles del llibre de la claredat, que n'hi ha una cinquantena, són molt interessants. S'ha de dir que quan s'està traduint aquest text tan feixuc, quan arriba una paràbola, t'alegra, perquè és una paràbola que comença, això és com la història d'un rei, igual que fa el Talmud, això és una còpia del Talmud, i et fa una comparació, et fa una anècdota, et fa una metàfora, una al·legoria, I tu has de pensar, què m'està dient? No? És la història d'un rei que estava casat amb una reina i vivien en un palau i els seus servidors, i penses, què m'està dient, no?, amb aquesta paraula? I el problema és que n'hi ha 50, que són divertides a vegades, però no entens què t'està dient. Això és la història d'un rei amb una reina que no... i dius, i això què té a veure amb el que m'estaves dient? No té. Llavors et dius, nois, aclariu-vos. Són mistèriques, són 50 paraules, els famosos Meixalim, que relaten aquest rei, aquesta reina i aquestes princeses, i aquesta núvia del rei i aquesta filla del rei a vegades, que és la manera de parlar de Déu, i que per primera vegada, i per això parlem d'aquest llibre en aquest cicle, és la primera vegada amb aquestes històries que el llibre de claredat ens està donant un missatge molt important, que la divinitat no és només masculina, sinó també femenina. És la història d'un rei que està acompanyat d'una filla o d'una matrona, que diu un moment, d'una germana, d'una esposa. La divinitat no és només masculina, sinó que està acompanyada de l'element femení. Sense l'element femení no és la divinitat. No és un rei sol, mai està sol. En el llibre de claredat el rei no està mai sol. Està acompanyat de l'element femení. I això és un missatge nou, que per primera vegada es dona d'una manera no clara, perquè les paràboles no són clares, però el rei mai està sol. Sempre hi ha al costat l'element femení. I això s'ha de subratllar, perquè el llibre de claredat és el primer que comença a parlar-nos d'una concepció home-dona, d'una concepció masculina-femenina de la divinitat. No només masculina, com la tradició masclista del Pròxim Orient, de les religions monoteístes, acostumava a tenir per llei i per norma. Per tant, tot i que són estrafolàries, enigmàtiques, moltes vegades incomprensibles, Gershom Scholem, el gran estudiós del judaïsme, que va ser el primer que va traduir el llibre de la claredat a l'alemany i va fer la tesi doctoral sobre aquest llibre, va dir que li feia sensació que les paràboles que apareixien al llibre de la claredat es burlaven del lector. Això és l'opinió de Gershom Scholem, perquè ell ho llegia, no ho entenia, i dic, aquí s'està rient del lector. M'està fent un dibuix de rei i reina, o germà, germana, el que vulguis, però no és clar. I Gershom Scholem tenia la sensació que es burlaven del lector. Molts altres li han dit, no és una burla, és senzillament que el llibre té aquesta estructura que costa d'entendre. Però bé, moltes d'aquestes paràboles estan manllevades. Algunes venen del Talmud, algunes venen dels Midrashos, algunes són noves, però l'element, repeteixo, més important és que la divinitat mai està sola i sempre l'acompanya l'element femení. I per primera vegada tenim un missatge on la divinitat és tan home com dona, i això no havia passat fins ara mai en el judaïsme. Val? Les històries a vegades són tan rares que hi ha estudiosos i crítics literaris que han arribat a dir que l'escriptura de Kafka o l'escriptura de Shmuel Yosef Agnon, Premi Nobel de Literatura de l'any 67 en hebreu, estan inspirades en aquestes paraules. És a dir, si nosaltres agafem l'adjectiu de kafkià a un text estrafolari, estrany, difícil de comprendre, fins i tot angoniós, a l'hora de llegir, hem de pensar en aquestes mateixes paràboles del llibre de claredat. Tenen aquest mateix estil. És a dir, nosaltres podríem dir que aquests petits fragments, que en un moment, quan apareixen en els fragments, dius, ai, ara m'explicarà una història, no?, d'un rei que va sortir amb els seus soldats i va trobar una reina, i dius, ara m'explica una història, però no ho entens, el que et diu. T'aixuriveix veure que hi ha una paràbola, però és moltes vegades incomprensible, i podíem anomenar-les de kafkianes. Per tant, també, malauradament, dir kafkià és negatiu ara, és pejoratiu. Els temes que parlen aquestes paràboles són diversos, l'exili de Déu, l'absència de Déu, l'obediència que cal donar a Déu, l'enyorança de Déu... Però vaja, l'element, repeteixo, més important és sempre la presència d'aquest element femení al costat de Déu, que fa que entenguem que Déu és la fusió d'aquests dos elements. Amb tot el que acabem de dir, no podem dir que això és un llibre. No té títol, no té autor, no té estructura. Els paràgrafs no estan lligats, els diàlegs estan tallats. Les paràboles són incomprensibles. Això és un llibre? Això no és un llibre, això és un batibull. Això és un batibull. Llavors, això qui ho ha fet? Això ho ha fet un autor? No, no té autor. Això ho ha fet un compilador. Algú ha ajuntat aquests fulls d'una manera que, si no és amb una intenció, no sé com ho ha fet. Repetim que la idea és els fulls al vent. Algú va llançar els fulls i els va recollir i els va compilar de qualsevol manera. Qui? No ho sabem. El que sí, analitzant el text a fons, filològicament parlant, nosaltres veiem que els textos, aquests 200 paràgrafs que conté el segon manuscrit més antic i més important del llibre de la claredat, té estrats diferents. Nosaltres notem característiques d'uns paràgrafs que són diferents dels altres i entenem que hi ha estrats diferents. És a dir, aquests textos agafats en aquests fulls que s'han tirat al vent i que s'han compilat de qualsevol manera pertanyen a èpoques diferents i a llocs diferents. És a dir, s'han escrit en llocs diferents i amb un hebreu i un arameu a vegades també un punt diferents que ens fa entendre que hi ha tres estrats. Aquests tres estrats són un estrat alemany, diríem Ashkenazi, un estrat babilònic, és a dir, oriental, és a dir, antiquíssim, molt més antic, d'Orient, que ha arribat a Europa, s'ha reformulat i ha arribat finalment a mans d'aquest compilador, i també un estrat del Llenguadoc o Provença, perquè el nom que fem servir pel midi francès avui, o Occitània, a l'edat mitjana és sempre parlar de Provença, sabem que a Provença avui és una part de França, però a l'edat mitjana les fonts jueves medievals parlen de Provença quan es refereixen a tot el que seria el midi francès o l'Occitània que diem nosaltres. Per tant, es parla de l'estrat alemany, de l'estrat babilònic o oriental i de l'estrat pròpiament del Llenguadoc o provençal. Per tant, a banda de tot el batibull que hem dit, els textos pertanyen a aquests diversos estrats i algú els ha compilat junts quan pertanyen a tradicions fins i tot literàries diferents. El llibre, a l'hora de fer-se, doncs, segurament va patir certa reescriptura, certa reedició, perquè algú va dir això no s'entén prou, i ho van deixar prou complicat, però segurament algú fins i tot devia intervenir perquè tingués una mica més de lògica i es presentés en la manera que ens ha arribat avui. El primer estrat és l'estrat alemany, i no vol dir primer que sigui el més antic, ni molt menys, però nosaltres veiem que molts textos que frases o fragments o idees que apareixen en el llibre de la claredat tenen tota una sèrie de símbols i conceptes que ja apareixen esmentats en una obra més antiga que es diu el Sefer Hasot Agadol, en hebreu, que és el llibre del gran secret, que en arameu es diu Resar Rabà. El llibre Resar Rabà és una obra mística, jueva, oriental, escrita a Babilònia al segle IX o al segle X, no ho sabem, que arriba a Itàlia i d'Itàlia puja fins a terres alemanyes, allà es reescriu, i nosaltres veiem que a Alemanya, Ashkenaz, molts paràgrafs d'aquest llibre apareixen idèntics en el llibre de la claredat. I vas dir, això és una còpia. Tenim en el llibre de la claredat paràgrafs, idees, símbols, els noms de rabins són els mateixos, la mescla d'hebreu i arameu molt similar, els noms dels àngels, es parlen dels set cels, tota una sèrie de temes sobre la mística, la Merkabà, el carro que puja dalt del cel i veu els palaus de la divinitat, tot això apareix en el Resar Rabà, en el llibre del gran secret, i també apareix en el Sefer Abair. I nosaltres sabem que el llibre del gran secret es reescriu i es refà a l'Alemanya del segle XIII. Per tant, entenem que si aquest llibre es refà i es retoca a Alemanya i apareix pràcticament en alguns fragments igual en el llibre de la claredat, doncs és un material que ha arribat d'Alemanya i que algú ha compilat també en el que després serà aquest document del llibre de la claredat. Tenim, per tant, un bahir previ, un llibre de la claredat previ, escrit a Orient, que ha arribat d'Alemanya, s'ha reescrit allà i que alguns d'aquests fragments han arribat després a Provença, on s'acaba de compilar el llibre estrafolari que ens ha arribat a nosaltres avui en dia. Els protagonistes són els mateixos. Els àngels tenen els mateixos noms, amb sexe femení i amb sexe masculí. Van donant sexes diferents als àngels. Es parlen dels set cels. Els noms divins que tenen caràcter màgic, tant en el llibre del Gran Secret com en el Bahir, són els mateixos. Per tant, nosaltres podem dir que existia des d'Orient un Sefer Abair, un proto-Sefer Abair, un llibre previ que ja estava donant molta informació que després el compilador a Provença acabarà d'enganxar per fer aquesta, aquest nyap, que és el que nosaltres anomenem avui en dia el llibre de la claredat. Per tant, el primer estrat passa per Alemanya, pels Hasidés Kenaz. Els Hasidés Kenaz és una terminologia que nosaltres donem avui en dia per parlar dels místics alemanys, que són els místics del segle XII, del segle XIII, que refonen, que reescriuen, que repensen molts textos místics antics que arriben a Alemanya des d'Itàlia. Fa una volta des d'Orient, venen a Itàlia aquests materials i des d'Itàlia pugen a la conca del Rin. I els místics alemanys del segle XII i XIII refan aquests materials. Una part d'aquests materials, per tant, previs al segle XIII, arriben després a Provença, on acabaran compilats en el llibre de la claredat. L'altre estrat és l'estrat babilònic. El Resar Rabà, de fet, ja és un llibre d'origen babilònic, però ha passat per mans alemanes. Però hi ha una part del text del llibre de la claredat que és clarament escrit i no ha passat per mans de ningú, que ve d'Orient directament. L'arameu que apareix en el llibre de la claredat és l'arameu babilònic, és a dir, l'arameu oriental, no l'arameu que fan servir els jueus a l'Europa occidental. No, no, és un arameu babilònic, antic. Hi ha alguns arabismes, per tant, això ens està arribant de terres orientals, de terra d'Orient. En aquest cas, parlem de Babilònia, per tant, ja estem parlant d'Iraq, estem parlant de les terres mesopotàmiques conquerides des del segle VII pels musulmans. Per tant, hi ha una part del llibre de la claredat que és clarament oriental, que ens ha arribat a través del món àrab, dels jueus del món àrab, d'acord? Hi ha una connexió amb el Resar Rabà, perquè el Resar Rabà ja és també una obra oriental, com he dit abans, escrita possiblement a principis del segle IX. Es diu també que la confrontació que nosaltres llegim en el llibre de la claredat entre mestre i deixebles és molt violenta. A vegades veus el mestre enfadat, que els diu a l'alumne, és que tu no saps res, és violent. Hi ha diàlegs entre mestres i deixebles, que són violents. I es diu que aquesta violència era típica de les disputes que tenien o de la manera que tenien les acadèmies babilòniques d'ensenyar, que eren molt fortes, els mestres punxen molt els deixebles perquè els deixebles també es tornin contra el mestre utilitzant tots els mètodes d'interpretació possibles i contradir el mestre i buscar nous significats a la interpretació dels versets bíblics. Diuen que aquesta violència que s'exercia a Orient a les acadèmies es nota molt també en els fragments que ens han arribat del llibre de la claredat, perquè veritablement a vegades dius, però què professor què fa? Està insultant els alumnes, i els alumnes s'hi tornen. I es diu que aquesta violència és clarament doncs, mostra de segurament textos escrits a l'estrat oriental, que venen molt influenciats de la manera que es tenia d'ensenyar els deixebles a Babilònia. També és cert que algunes de les paràboles que pertanyen a l'estrat oriental estan plenes de palmeres, de dàtils, de mel de dàtils. Escolteu, això a Alemanya no entenen d'això. Per tant, qui escriu de palmeres i de dàtils i de mel de dàtils i tacar-se la roba de mel de dàtils i que els camins estan plens de pols i les dunes i la sorra, dius, això està escrit en un paisatge. Qui està escrivint això té els ulls un paisatge oriental, no té la conca del Rin al davant, ni els camps d'espígol de Provença. Per tant, clarament tenim fragments que estan escrits antigament a Orient i que han arribat i al final han format part d'aquest llibre que anomenem nosaltres el llibre de la claredat. Però la mostra més clara d'aquest estrat babilònic és la mística de les vocals. El llibre tracta de la mística de les lletres, però també dels signes vocàlics. I aquí tenim la prova claríssima, que és que la vocalització de la qual parla el llibre de la claredat és una vocalització supralineal. És a dir, quan el Bahir comença a analitzar les vocals del text hebreu de la Bíblia, ens dona una mística de cada vocal i ens parla d'aquestes vocals que s'escriuen sobre les lletres. El sistema d'escriptura vocalització supralineal, de la que teniu un exemple, veieu aquests puntets que hi ha a sobre de les lletres, són les vocals. Aquestes vocals estan a sobre de les paraules. Aquest no és el sistema que fa servir l'hebreu avui en dia. Des del segle X, el sistema és així. Des del segle X, el sistema de Tiberíades, que és l'altra escola de vocalització, és la que triomfa i és la que ha acabat vocalitzant la Bíblia de forma canònica, posant les vocals per sota de les lletres. I és el sistema de Tiberíades, de Palestina, és el que ha triomfat. És a totes les Bíblies del món, ara s'ha dit així. Per tant, entenem que si el llibre de la claredat fa servir textos que parlen de la mística de les vocals i aquestes vocals són supralineals, estan escrites al segle IX abans de que es dirimeixi aquesta polèmica, que va haver una polèmica amb grans baralles, de quin sistema fer servir. Van triomfar els de Tiberíades i ara les Bíblies es vocalitzen sotolinealment. Però el Bahir clarament parla d'una vocalització supralineal, per tant entenem que estan parlant d'un sistema babilònic del segle IX i, per tant, estem parlant d'un antigó i d'un espai geogràfic concret. No, aquests fragments no han passat per Alemanya, no han passat per Provença, venen directament d'Orient i s'han encertat, s'han encastat en el que avui es configura el llibre de la claredat. I l'estrat provençal? L'estrat provençal és el que recull aquests materials orientals i el que recull aquests materials antics que han passat per Alemanya, que han estat retocats, reinterpretats i reescrits pels místics alemanys de la conca del Rin, i són els que acaben de conformar el llibre. I tenen tota una sèrie de característiques i de conceptes que remeten a obres d'autors jueus, tant de la península Ibèrica com del sud de França, del segle XII. Molts d'ells escrivien o van escriure originalment en àrab, i aquests textos van ser després traduïts a l'hebreu a finals del segle XII. Per tant, si en el llibre de la claredat ens apareixen conceptes que només abans han aparegut en obres escrites originalment en àrab que han estat traduïdes a l'hebreu a finals del segle XII, el compilador d'aquests textos només ho pot haver fet després que aquestes obres hagin estat traduïdes, perquè si no ell no podia agafar aquests conceptes en hebreu. La idea més clara és el tohu vavohu, que això és una expressió del primer verset de la creació del llibre del Gènesi, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, no? Al principi Déu va crear el cel i la terra, i la terra, Be'aretz Haita, Tohu Vavohu. I la terra era caos i desolació. I Abraham Barjia de Barcelona, el 1136, fa tota una reflexió sobre aquests versets, i en el llibre de la meditació de l'ànima trista diu: aquest caos i desolació, això és la matèria i la forma. Ell ho identifica molt clarament així. Aquesta identificació surt exacta en el llibre de claredat en un paràgraf. Aquesta explicació del tohu vavohu, que es representen filosòficament parlant la matèria i la forma, només apareixen escrites en hebreu a partir de 1175, que és la data en què es va traduir aquesta obra a l'hebreu. És a dir, el compilador del llibre de la claredat fa servir uns conceptes que només poden haver estat, o només els pot haver llegit el compilador a partir de l'any 1175. I per això, per aquesta frase, durant molt de temps s'ha dit que l'any d'edició, d'aparició del llibre de la claredat era el 1176. Un any després de que aquestes obres, entre elles altres, haguessin estat traduïdes a l'hebreu, i per tant el compilador del llibre de la claredat digui: això m'agrada, això ho agafo, això ho poso també en el llibre de la claredat, i que formarien part aleshores, evidentment, aquests paràgrafs del que nosaltres anomenem el tercer estrat, l'últim, el que tanca, que és l'estrat provençal, l'estrat del Midi. La metàfora principal del Bahir és que la creació del món es pot comparar a un arbre. El cosmos és un arbre i Déu serà el cuidador d'aquest arbre. Hi ha un jardí, que és el cosmos, que té forma d'arbre i de jardí, d'hort. Déu és el jardiner d'aquest arbre. Diu el Bahir en el paràgraf 22, diu: jo només he plantat aquest arbre perquè tot el món en gaudeixi. Jo he estès el tot i l'he anomenat col, el tot, perquè tot depèn d'ell, tot procedeix d'ell i tots el necessiten. Diu el Bahir en el paràgraf 22. Aquesta idea d'un déu jardiner, un déu plantador, un déu que té cura dels arbres del seu jardí, ja apareix a Plató, i de Plató apareix a Filó d'Alexandria, que és el primer gran filòsof, entre cometes, racionalista i també, en certa manera, un punt místic del primer segle, de l'era comuna. Alexandria és el primer gran filòsof a la grega, però jueu, que ja fa servir aquestes imatges. I vols dir: com arriba de Filó d'Alexandria això, com ha arribat al sud de França? Doncs arriba perquè hi ha altres autors catalans, jueus catalans i jueus del sud de França, que fan servir aquestes metàfores, com Abraham Barjia de Barcelona, el mateix del tohu vavohu, Jafudà ben Barzilai de Barcelona, que és una autoritat jurídica molt important, Bahia ibn Pacuda de Saragossa, que és un místic, Judà Leví, el famós poeta de Tudela, que escriu el Cosarí, on fa servir la mateixa metàfora del déu plantador, del déu jardiner, i on després, posteriorment, els deixebles d'Isaac, el sé que Provença, faran servir aquesta mateixa imatge gràcies al llibre de la claredat. És a dir, un Déu jardiner que passeja pel seu jardí, que rega els arbres, és a dir, rega el cosmos, rega l'existència, rega la seva creació, ja existeix en Plató, ja existeix en Filó d'Alexandria, per tant ens ve de Grècia tot això i ens ve de la tradició grega, i possiblement aquestes idees traduïdes pels jueus bizantins a l'hebreu passen al sud d'Itàlia i del sud d'Itàlia passen a Provença, on el compilador del llibre de la claredat aprofitarà també aquests símbols i aquestes imatges i les compilarà dintre del llibre de la claredat. Per tant, el 1176, la persona que acaba tancant aquest desordre ha fet servir tres tipus de materials. El material oriental, amb la mística de les vocals supralineals, que és material antic, que ha arribat al sud de França, a la Provença, a la Gran Occitània, des d'Itàlia. Aprofita també materials antics que han arribat a Alemanya i han estat reescrits a la conca del Rin i que després arriben també a Provença i, per tant, s'enganxen. I també materials pròpiament de totes aquelles obres d'autors andalusins, és a dir, de la península ibèrica, catalans o àrabs, del món àrab, que han estat també traduïts a l'hebreu a partir de 1175 i que l'autor i compilador fa servir, i per això es dona el 1176 com l'obra o com l'any a partir del qual el Sefer de Havair, el llibre de la claredat, comença a circular, perquè circula amb materials i amb proves de que s'han fet servir aquestes traduccions que a partir de 1175 ja estan en marxa. I encara hi ha una altra teoria, una teoria interessant que diu: i per què no fem, o per què no pensem que aquests materials orientals que tota l'estona diem que han passat per Itàlia i han arribat a Alemanya o han arribat al sud de França per Itàlia, per què no pensem que tots aquests materials orientals han arribat pel nord d'Àfrica, per la península ibèrica, i que de la península ibèrica hagin pujat a Occitània, que també és un camí molt evident? Hi ha diversos investigadors que creuen que el llibre de la claredat pot ser obra d'algun jueu que fuig de la invasió dels almohades i de l'aplicació d'una política molt restrictiva envers els jueus que van aplicar els almohades a partir dels anys del segle XII, dels anys 40 del segle XII, que fugen dels almohades i fugen cap al nord. Molts estudiosos del judaisme van emigrar de l'Àndalus cap a Occitània a causa de la invasió almohada de la península ibèrica. Entre ells podia haver arribat algun autor que a Catalunya configurés aquests elements i compilés el llibre de la claredat. Per tant, hi ha la teoria de que el llibre de la claredat s'hagués pogut compilar a Catalunya d'un autor jueu que fuig de l'Àndalus a causa dels almohades i que porta al seu sarró les obres místiques dels cabalistes musulmans, que són els sufís, els místics, entre ells el més gran de tots, Ibn Arabi al segle XII, i a principis del XIII, té un llibre que es diu Futuhat al-Makkiya, Les conquestes de la Meca, on es parla d'un arbre còsmic, d'un arbre de l'existència, és a dir, també ens està parlant d'un cosmos com un arbre. Bueno, els àrabs van tenir accés a les fonts gregues traduïdes. Per tant, els místics musulmans també fan servir aquestes metàfores d'un déu jardiner, d'un déu plantador, que vigila l'arbre, el seu arbre, no? Que és la seva creació, que és el cosmos. Per tant, és veritat, el camí de totes aquestes metàfores i aquests símbols podia haver estat pel sud. Per tant, tenim en un principi una teoria que o ens ve pel nord, la majoria dels materials ens venen pel nord, o d'Itàlia cap a Provença, o ens vindrà per sud, per la península ibèrica. La mistificació de les lletres, que el llibre de la claredat deixa molt clara, no només de les lletres, sinó també dels signes vocàlics i dels signes de cantilació bíblics, podria estar inspirat en aquest autor àrab, que és Ibn Washiya, un personatge molt venerat, mort al 930, que té un llibre que es diu Llibre útil per l'amor i la coneixença simbòlica dels mots, on se'ns parla de la mística de les lletres àrabs, i es parla de l'alfabet àrab com elements dinàmics de la creació del món. Clar, aquesta mistificació de les lletres de l'alfabet àrab d'un autor del segle X, quan després ens apareixen aquesta mateixa mistificació de lletres i de signes de cantilació bíbliques i de vocals bíbliques com a elements dinàmics de la creació de Déu, bueno, doncs hi ha massa concomitància. Això ho ha copiat algú de l'altre. Per tant, hi ha una gran influència d'Ibn Washiya en aquests paràgrafs on per primera vegada es parla de la mistificació de les lletres de l'alfabet hebreu, de les vocals, etc, etc. Per tant, no seria estrany pensar que l'autor d'aquests paràgrafs de la mistificació de les lletres s'hagués inspirat en Ibn Washia. Però per inspirar-se en Ibn Washia ha de ser un autor andalusí, un autor del sud, un autor que coneix la tradició àrab. D'acord? La mística i el poder de les lletres en el llibre de claredat són molt evidents. És molt evident. És, de fet, la tesi més important. La creació del món s'ha fet a partir de les lletres. Tot el que diem existeix. Tot el que no diem no existeix. Per tant, les lletres que conformen les paraules que anomenen les coses són les veritables responsables de l'existència de les coses. Aquesta idea és la idea central del llibre de la claredat. Una de les idees centrals. El llibre de la claredat el que fa no és només parlar-nos d'aquest poder de les lletres, sinó donar-nos el significat exacte de cada lletra. També quin ordre té dintre l'alfabet i el per què. També dir-nos quina forma té la lletra i quina mística té la forma de cada lletra. Per tant, va a fons. I tot això de qui ho agafen? D'Ibn Washia. D'Ibn Washia, però el que passa que Ibn Washia ho fa amb l'alfabet àrab. Per tant, veritablement la tesi del sud té molt de pes també. Té molt de pes. Per tant, on es ve de dalt, però amb material antic que s'ha reescrit a Itàlia o a Alemanya, o ens ve de baix, amb Catalunya com a possible escenari. Cosa que fa com gràcia, no?, de dir, escolta, la primera obra de la Càbala, doncs igual es va fer a Catalunya, però és que no ho podem saber tampoc. Però existeix una possibilitat i alguns investigadors ho han apuntat així. Seria un emigrant jueu andalusí que fuig dels almohades i s'instal·la a Catalunya o al sud de França, que en aquell moment és el mateix país. L'Occitània i la Catalunya medieval són el mateix país. Per tant, és un emigrant andalusí. No ho sabem, però, veritablement, la mistificació de les lletres i les vocals així ens ho fa semblar, perquè Ibn Washia ho escriu igual de l'alfabet àrab. El llibre, ja ho hem dit també, per seguir insultant-lo, pràcticament, tampoc té llengua. Ja ho hem dit, és una llengua barrejada d'hebreu, d'arameu, hi ha arabismes. L'hebreu i l'arameu que fa servir són estereotipats, és a dir, artificials. És cert que les dues llengües que fan servir els jueus durant molts segles són llengües que no es parlen, sinó que només s'escriuen. I per tant, no té llengua, no té una bona llengua. No té una bona llengua. I l'estil, doncs, és complicat. És pobre, és simple, és ruda, no és literari, és poc elegant, i molt difícil d'entendre. Molt difícil d'entendre. I ens preguntem, tot això és intencionat? Els cabalistes tenen aquesta tendència a escriure perquè no ho entenguis, perquè no volen que tothom ho entengui. Hi ha un codi en tot aquest desordre, hi ha una clau a tot aquesta foscor. S'ha transmès malament el text? Potser ens ha arribat molt, molt mal girbat. Algú ho ha fet expressament? O ens ha arribat així perquè els copistes ho han copiat malament i no entenien el que feien i anaven copiant malament? O ells mateixos s'han censurat? O ells mateixos ho han complicat perquè no s'entenguin algunes coses que podien ser perilloses? Que podien ser escandaloses? És el llibre de la claredat un llibre perillós? I per això el van barrejar, per això el van malgirbar, per això el van enfosquir i fer-lo tan aspre, tan difícil d'entendre, tan difícil de ficar-s'hi. És intencionat? Què amaga? Què diu que feia tant d'escàndol? Què diu que el feia ser tan perillós i l'havien de camuflar d'aquesta manera? Doncs el llibre de la claredat és un llibre veritablement amb moltes sorpreses, amb tesis que mai abans s'havien dit en la història de la religió jueva i en aquest cas inaugural de la mística jueva. I quines són, doncs, les sorpreses del Bahir? Doncs són uns plantejaments agosarats que en aquest batibull incomprensible dius, up, què diu ara? Coses que mai abans s'havien dit. Primera, ja ho hem dit abans, les sefirot, és a dir, les emanacions de Déu. El llibre del Bahir, el llibre de la claredat, és la primera obra de la mística judaica que diu que Déu no ha creat el món així, pim, pam, pum, en 7 dies. No, no. Déu ha creat el món a partir d'unes emanacions. I això és una còpia, repeteixo, de la manera que tenien els neoplatònics d'explicar la creació del món. Déu vessa, vessa d'ell mateix, té voluntat de vessar i envessar, deixa anar tota una sèrie de potències, d'energies creadores que creen l'univers i creen tot el que existeix. El primer llibre que explica això és el llibre de la claredat. Clar, direm, el primer llibre que explica això és Plotí, i són tots els neoplatònics que expliquen que el món es crea per emanació de Déu. Però això no havia aparegut mai abans en el judaisme. I els primers jueus que parlen d'aquestes emanacions són els místics, són els cabalistes. És a partir del llibre de claredat el que nosaltres diem els cabalistes. Per tant, es parla d'un arbre sagrat, d'un arbre secret, és a dir, d'una estructura, d'unes branques que sostenen uns nòduls, que sostenen uns fruits, que són aquestes emanacions divines, aquestes potències, aquests elements que expliquen la divinitat i que són les creadores, les responsables de la creació del món. En el llibre de claredat es diu aquestes forces, se'ls anomena veus, corones, se'ls diu atributs, se'ls diu potències, se'ls diu forces, se'ls diu de moltes maneres, que són les sefirot, que en hebreu és una paraula que s'ha de traduir per xifres, però que a la llarga, a partir del llibre de la claredat, passen a ser les emanacions de la divinitat. El primer llibre, per tant, que parla d'emanacions, que parla de sefirot no com a xifres divines, sinó com a potències de la divinitat que creen el món, és el llibre de la claredat. Per tant, per primera vegada, el terme sefirot, que es fa servir ja en l'opuscle místic del llibre de la creació, que és anterior, que és un llibre místic molt, molt antic, que parla de sefirot, però sefirot vol dir xifres, i està parlant de números. Però l'autor del llibre de la claredat, o el compilador, o els autors, que no sabem qui són, per primera vegada diuen que aquest terme sefirot farà referència a les emanacions divines, copiant, repeteixo, l'estructura de creació del món que els neoplatònics, ja des del segle III, explicaven tranquil·lament. Gràcies al llibre de la claredat es configurarà, i parlo en futur, perquè el llibre de la claredat no ens dona l'estructura clara, però sí que és la primera que ens dona les potències de Déu que creen el món. Posteriorment, els cabalistes endreçaran aquestes potències de les quals parla el llibre de la claredat i dibuixaran el famós arbre de la vida dels cabalistes. El símbol de la càbala, que és aquest arbre de la vida, neix amb el llibre de la claredat. No amb aquest dibuix, però sí amb els noms de les potències que configuren aquest dibuix. L'arbre de la vida que té 10 nòduls, és a dir, 10 elements, la corona, la saviesa, la intel·ligència, la grandesa, l'heroïcitat o la justícia, la bellesa, la victòria, la majestat, el fonament i el reialme. Són els noms famosos de les 10 potències divines. Són 10 nòduls que estan relacionades entre elles amb 22 senders que corresponen cada un d'aquests senders a les lletres de l'alfabet hebreu. Per tant, són 10 nòduls i 22 senders. 10 i 22, 32. I com que ja estem fent càbala, 32 s'escriu en hebreu una L i una B. Lamed Bet. I això vol dir Lev, vol dir cor. O vol dir que l'acte creatiu de Déu és una acció d'amor, és una acció d'una voluntat expressa d'estimar la creació que Déu està fent. Per això tenim el 32, el Lev. Tot això que jo us acabo de dir és el que els cabalistes acabaran explicant-nos a partir d'aquestes primeres nocions que ens dona el llibre de la claredat. Val? El llibre de la claredat no és encara definitiu, però dona els fonaments d'aquesta teoria, que és la teoria de les emanacions dels cabalistes jueus. La creació és un arbre que està invertit, l'arrel està a dalt, amb Déu, i les emanacions baixen per aquest arbre invertit, per les branques, fins a arribar al cimall, al cim de l'arbre, la copa de l'arbre, que és el nostre món. Nosaltres estem aquí baix de tot, de les emanacions. El nostre univers està a l'última de les emanacions. És el reialme, que diuen, el reialme terrenal. Mentre que Déu està dalt de tot, o la voluntat de Déu de crear el món. Per tant, Déu desplega aquesta escala i nosaltres hem de dir que els cabalistes ens deixen molt clar, gràcies al llibre de la claredat, que les potències de Déu que conformen el que nosaltres anomenem l'arbre de la vida són aquelles qualitats divines que el nostre intel·lecte pot entendre. Segurament n'hi ha més, però les úniques que el nostre pobret intel·lecte humà pot entendre de la divinitat són aquestes 10. I aquestes 10 dibuixen aquesta estructura sobre la qual els místics escalen per arribar a unir-se a la divinitat, que és el que espera sempre un místic, la unió mística. Per tant, els místics que aspiren a unir-se a Déu, com ho poden fer? A partir de la reflexió, de la meditació, de l'existència d'aquestes forces, d'aquestes potències que formen aquesta estructura sobre la qual es pot escalar per arribar finalment a entendre, copsar, capir, abraçar la divinitat. És el camí ascensional dels místics. En èxtasi, què fan? Pugen l'escala. Pugen l'escala de les emanacions. L'arbre va cap a baix i nosaltres anem cap amunt. Aquesta és l'estructura dels místics, i és el llibre de la claredat el primer que ens proposa aquest camí i aquesta explicació de la creació del món. El segon gran tema i l'estrella de la conferència d'avui. El llibre de la claredat és el primer llibre, ja ho hem dit sobretot en les històries, en les paràboles, que ens parla d'aquesta concepció andrògina de la divinitat. És a dir, Déu no és Déu, Déu és home i dona. Perquè si el llibre bíblic diu que Déu va crear l'home i la dona a imatge de Déu, doncs vol dir que és home i dona. Per tant, aquesta concepció no només masculina, sinó també femenina de la divinitat és nova. Ningú abans havia gosat dir una cosa similar. A més, és revolucionària. Els místics es planten i diuen, gràcies al llibre de la claredat, Déu és home-dona, home-dona. Déu està format per elements tant masculins com femenins. Si falten un dels dos, no és Déu. Déu, quan és complert, quan és de debò, és home-dona. Sense un d'ells, no és. I això es basa, evidentment, tot, sabeu que s'ha de justificar sempre amb el missatge bíblic, doncs en el fet que existeixen en el llibre del Gènesi dos relats de la creació del món. Un, que és el més important pels cabalistes, és aquest: Déu va crear l'home a imatge seva. El va crear a imatge de Déu, crear l'home i la dona. Claríssim. No té volta de full. Claríssim. Si el va crear a imatge de Déu i crear l'home i la dona, vol dir que Déu és home i dona. El problema és que el text que s'ha fet més famós és l'altre, que és 21-22. L'altre és 17, no? Hem dit? A veure, un moment... 1.27 és posterior. Primer, el que apareix primer és aquest. Oi, ara no va. Llavors el Senyor Déu va fer caure l'home en un son profund. Quan quedà adormit, prengué una de les seves costelles i omplí amb carn el buit que havia deixat. De la costella que havia pres l'home, el Senyor Déu va fer-ne la dona i la presentà a l'home. Aquí ja està la rebaixa de la dona en funció de l'home, etc, etc, que és el missatge que ha interessat a la jerarquia rabínica i que després l'Església cristiana també ha agafat i que després l'Islam també ha agafat, és a dir, aquesta subordinació de l'element femení per sota de l'element masculí. Però escolteu, uns versets més enllà, el 27, es diu que no, que la imatge de Déu és la imatge home-dona, i en aquest verset s'agafen els místics gràcies a la primera reflexió que en fa el llibre de la claredat, que és el primer que diu: Déu és home i dona junt. Per tant, ja ho hem vist quan parlàvem de les paràboles, hi ha tot un simbolisme sexual en el llibre de la claredat que es diu en femení. És a dir, els símbols sexuals són tan masculins com femenins quan es parla de la divinitat. L'essència divina, per tant, és home-dona, repeteixo, i en el llibre de la claredat, per primera vegada, es parla d'una mare celestial, d'una nòvia de Déu, d'una dona de Déu, d'una filla de Déu, perquè no es concep Déu sol. Sempre està acompanyat, com apareix sovint a les paràboles. I això va ser una bomba. Això va ser una bomba. És possible que per aquest missatge el llibre es malgirbés per amagar-ho, per dissimular-ho, perquè no s'entengués, perquè no els acusessin d'estar sortint de la norma? Potser sí. Però nosaltres ens quedem amb aquest missatge. El llibre de claredat és el primer que planteja una divinitat andrògina. Déu és home-dona. Punto. No hi ha volta de full. Quan nosaltres mirem el que els cabalistes posteriors han dit respecte a això i veiem a l'arbre de la vida de les 10 potències de Déu, de les 10 emanacions, entenem que la divinitat, home-dona, està present en dues d'aquestes 10 emanacions. En la primera, on en teoria hi ha la voluntat de Déu, i l'última, on hi ha la presència de Déu a la Terra. I els místics diuen, gràcies al llibre de la claredat, el Déu masculí està dalt de tot, i a baix de tot, aquí a la Terra, amb nosaltres, el que hi ha és l'esperit o la banda femenina de la divinitat, que és aquesta presència que en hebreu es diu la Shechinà, que en hebreu vol dir la que t'abraça, la que t'agombola, és a dir, la presència de Déu que dona consol a aquesta humanitat perduda en aquest món desastre que tenim que va pel pedregar. Per tant, aquesta doble concepció de Déu, home-dona, la tenim també molt ben estructurada en l'arbre de la vida, a dalt de tot i a baix de tot. En la primera, Keter, i en l'última, el reialme, aquí, casa nostra, el nostre món, aquí baix. També s'ha de dir que aquesta dualitat, aquesta presència de Déu a dalt i a baix, respon una mica a un mite que no és jueu originalment, sinó el mite gnòstic. Els gnòstics, igual que els neoplatònics, també expliquen el món com unes emanacions, la creació del món com una emanació de potències, i els gnòstics expliquen en el famós mite de la doble Sofia que la Sofia, que és la saviesa, en el moment de l'emanació es fa la rebel. La Sofia diu, no, jo... Perquè en el mite gnòstic cada emanació s'ha d'aparellar amb la corresponent masculina. I la Sofia, que és femenina, diu, no, jo no em vull aparellar. I es fa la rebel. I com que es fa la rebel, trenca l'harmonia de les emanacions i provoca un daltabaix en l'estructura. I cau. Cau. Es provoca un trencament, surten unes guspires, aquestes guspires cauen a la terra i per això nosaltres som diferents. Això ho expliquen els gnòstics, Això és el mite gnòstic de la doble Sofia. Els humans som diferents dels animals perquè hem rebut aquesta pluja d'espurnes que ha provocat la rebel·lió de Sofia en el moment de les emanacions. És a dir, en el món terrenal, en el món d'aquí baix, un cop complerta la creació amb aquest terrabastall que ha provocat la Sofia, de totes maneres han quedat espurnes de la divinitat aquí a la Terra, que som nosaltres, que per això tenim intel·ligència, per això podem capir part de la divinitat, etc etc. És a dir, en el relat del llibre de la claredat hi ha un cert ressò d'aquest mite gnòstic de la doble Sofia. Hi ha una Sofia que està en l'arbre de les emanacions dels gnòstics, però una Sofia que ha sigut rebel i ha provocat la caiguda de parts de la divinitat a baix de tot de la creació en el nostre món. Per tant, una dualitat de presència. I aquesta dualitat home-dona es podria explicar doncs, com una concomitància d'aquest mite de la doble Sofia dels gnòstics. Això a molts no agrada dir-ho. És com dir que la idea brillant, esplèndida, de presentar Déu com un home i una dona, és a dir, una concepció andrògina de la divinitat, no sigui original del judaïsme, sinó un manlleu o un perfeccionament d'aquest mite de la doble Sofia dels gnòstics. Hi ha historiadors jueus que no els agrada dir que el llibre de la claredat depèn o perfecciona una mica aquest mite gnòstic. Però vaja, té moltes similituds. Per tant, nosaltres veuríem aquí que per primera vegada una obra mística per fonamentar una teoria que és veritablement escandalosa l'agafa d'una tradició forana al judaïsme, que són els gnòstics, que són aquests pensadors o lliure pensadors també dels primers segles de l'era comuna, del segle primer, del segle segon sobretot i del segle tercer. La càbala, quan parlem de la càbala a partir del llibre de la claredat, es pot dividir en dos grans grups, la teòrica i la pràctica. Hi ha qui, en la pràctica, separa també la central, que veieu aquí, que és l'extàtica. És a dir, tenim una càbala que especula, que pensa i pensa en tot això de les emanacions, i és teòrica, i hi ha una càbala que diu, no, en aquesta teoria fem un pas més endavant i posem-nos a aplicar-ho. Anem a fer rituals, anem a fer cerimònies que mostrin tot això que estem especulant. I per tant es parla sempre d'una càbala teòrica o una càbala pràctica. Però dintre del que seria la càbala pràctica, que molts cops es queda lligat al concepte de la màgia, hi ha també totes aquelles pràctiques que molts cabalistes fan per entrar en èxtasi, per trobar la divinitat gràcies a l'èxtasi. I per això s'anomena també la càbala extàtica. La càbala extàtica Té un representant molt important, que és un rabí saragossà que ve a estudiar a Barcelona, que a Barcelona comenta en profusió les 12 còpies que existeixen diferents del llibre de la creació i comentaris diferents del llibre de la creació, que és el llibre que parla de la creació del món a partir de les lletres, etc, etc, i idea tot un sistema de danses i d'hiperventilacions i de moviments, igual que fan els derbitxos giròbacs, per això he posat una foto d'un derbitx de Konya, d'aquest de la Maulawiya, és a dir, de la cofradia sufí de Jalaluddin Rumi, perquè els místics jueus, per entrar en comunicació amb Déu, per entrar en èxtasi, giraven igual que ho fan encara els derbitxos giradors de moltes cofradies sufís del món musulmà. Feien el mateix. Al cap i a la fi, repetició de noms de Déu o de fórmules estereotipades, hiperventilació i mareig et porten a agafar doncs una pàjara i llavors, pum, connectes amb la divinitat, perquè tens un èxtasi i però això es fa amb càntics, amb sons, amb danses, amb pregàries, i Abraham Abulafia de Saragossa diu i també copulant. Si Déu és home-dona, en el moment que estem més a prop de semblar-nos a Déu és quan un home i una dona fan l'amor, copulen. Per tant, què va passar? Que els cabalistes extàtics van començar a muntar unes orgies que van provocar molt d'escàndol. Perquè, clar, la gent es reunia... Ells que deien, és quan més a prop estem de Déu. És quan més ens assemblem a Déu. Quan estem, precisament, copulant i som home, dona, junts. Era el moment de contacte veritable amb la divinitat. I els cabalistes extàtics van ser proscrits, van ser perseguits, van ser expulsats de les ciutats on realitzaven aquestes pràctiques perquè passaven la línia de la moralitat establerta, pel judaïsme ortodox, pel judaïsme rabínic seriós. L'acte sexual, per tant, pels cabalistes pràctics, en el sentit dels cabalistes extàtics que busquen l'èxtasi per entrar en contacte amb la divinitat, era la millor manera d'estar en contacte amb aquest Déu amb el qual volen abraçar-se, fondre's, desaparèixer. Per tant, la divinitat andrògina és la divinitat home-dona que nosaltres podem reproduir aquí a la Terra quan un home i una dona estan junts. És quan més a prop estem de la imatge de la divinitat. Val? I és, com repeteixo, això va provocar un escàndol i tenim l'exemple més clar, que és el fundador d'aquesta tendència, que és Abraham Abulafia de Barcelona, a Sicília. Va provocar un escàndol perquè allà on anava, doncs clar, muntava aquestes festes, la gent s'hi apuntava i els rabins més seriosos es queixen a Barcelona. Li diuen a Rabí Salomó Benedret, que és l'autoritat mundial del moment, diu, escolta, aquest senyor... I Rabí Salomó Benedret, que és un cabalista, que també és cabalista, però teòric, el condemna i l'exilia a Malta. El treu de Sicília, l'envia a l'exili, el treu de la comunitat. I a Malta sabem que escriu encara un parell d'obres, els textos de Abulafia són bellíssims, bellíssims, perquè especula d'una manera molt... perquè entrava en èxtasi, quan entrava en èxtasi parlava i apuntaven el que deia. Són textos molt màgics, molt bonics, i sabem que en 1291 mor, desapareix, a partir de 1291 no tenim notícia d'ell, però Abraham, rabí Salomó Benedret de Barcelona, el va fulminar i va prohibir que es duguessin a terme aquestes pràctiques, perquè trobaven fora de la moralitat establerta. Va provocar molt d'escàndol. És a dir, els cabalistes pràctics van, amb aquesta idea i amb aquesta concepció andrògina de la divinitat, van provocar un escàndol i van provocar una reacció conservadora que els va apartar. Els va apartar. I aquí es va condemnar, aquí es va dir que era el causant d'aquestes pràctiques, el llibre de la claredat, que és el primer que ens diu que Déu és l'home i la dona, l'home i dona junts. Un altre tema que va escandalitzar del llibre de la claredat és l'origen del mal. El llibre de la claredat ho té molt clar. El mal l'ha creat Déu. El mal forma part del sistema diví. El mal el provoca Déu. No és una cosa que ve de lluny, no és la creació que ha sortit malament. No, forma part del pla diví. I el mal és diví. Clar, això és fort. El mal existeix perquè Déu vol, perquè Déu l'ha creat. Però senyors, això és una idea forta, és una idea forta. Diuen els cabalistes, a partir de les reflexions que es desprenen dels paràgrafs que parlen d'això en el llibre de la claredat, que Déu fa unes emanacions per la dreta, que són les bones, i unes emanacions per l'esquerra, que són les dolentes. O també hi ha qui diu que una de les Sefirot, de les 10 Sefirot, que és la Sefirà cinquena, que és el din, que diuen que és la religió, que és la justícia, que és el rigor, que és una Sefirà femenina, femenina, és el mal. És el mal. Aquí direm, ah, però estem parlant d'home-dona, una concepció andrògina, i ara ens estem posant el femení el mal és femení. El mal és femení. Bueno, correspon a la columna femenina de les emanacions. Això és veritat, que fa mal dir-ho, però està en la línia, en la columna femenina. Les sefirot de l'arbre de la vida de l'esquerra són femenines, mentre que les de la dreta són les masculines. Val? El mal forma part del pla diví, i això no estaran d'acord tots els cabalistes, però el llibre de Claredat ho diu molt clar. El mal l'ha introduït Déu en aquest món, i Satan és un emissari de Déu, és un àngel de Déu, que sempre es diu, és l'àngel caigut, és l'àngel que no fa cas. Els cabalistes diuen que no. Fa cas de Déu. El mal té un propòsit en aquest món. El mal forma part d'aquest món, i Déu l'ha posat en aquest món, i té un propòsit en aquest món, i Satan és un emissari no independent, no va lliure, fa el que Déu li diu. Clar, això és una idea molt forta. I això va provocar també molt d'escàndol. I això ho diu el llibre de la Claredat. Els cabalistes posteriors, a partir del segle XVI, diuen, rebutgem aquesta idea, el mal és induït pel pecat, la dona va fer pecar Adam, ja tiren enrere. És a dir, la càbala medieval, amb el llibre de la Claredat, planteja una sèrie de qüestions molt més avançades, molt més agosarades, que després els cabalistes que es retreuen d'algunes d'aquestes posicions. Perquè eren massa fortes, molt fortes. I encara un tema molt nou. El llibre de la Claredat és la primera obra del judaïsme que parla obertament, que hi creu, ho sustenta, ho reafirma, en la transmigració de les ànimes, que és una idea no jueva que surt de l'ortodoxia del judaïsme. És una idea forana, és una idea que no pertany a la tradició bíblica, perquè va contrària a la idea de la resurrecció dels morts. Vosaltres sabeu que el capítol 37 d'Ezequiel es parla d'aquesta estesa d'ossos secs en un camp, i Déu li diu a Ezequiel, mira, i llavors els ossos s'aixequen. Això és la metàfora de la resurrecció dels morts, i per això el judaïsme creu en la resurrecció dels morts, i per això no es cremen els cossos, sinó que s'enterren. El cristianisme també ho recull, l'islam també ho recull. La resurrecció dels morts és un dogma d'aquestes religions monoteistes. És una concepció bàsica, principal, però llavors que venen els cabalistes a dir amb la reencarnació de les ànimes. És una cosa que surt de la norma, és a dir, és fora de l'ortodoxia del judaïsme. Els cabalistes, el compilador del llibre de la Claredat, que és el primer que ho posa en un text, agafa una idea que no és jueva i la col·loca dintre del llibre de la Claredat. I amb això recull aquesta sensació en el món antic que el llibre de la Claredat acaba mostrant, encara que tard, al segle XII, d'aquesta idea de la perennitat de l'ànima. És a dir, l'ànima no pot morir. Hi ha aquesta idea de que l'ànima perviu. L'esperit de l'home doncs no mor amb l'home. Mor la carn, mor l'os, però no l'esperit d'aquella persona. Aquesta concepció de que l'ànima queda viva, que queda en aquest Sheol, que és una mena de purgatori, una sala d'espera enorme, fosca i plena de pols, que nosaltres anomenarem purgatori després, a l'espera de la resurrecció final de tots, aquesta idea de que l'ànima s'està en aquella sala d'espera esperant que arribi la fi del món, doncs els autors, o l'autor, el compilador del llibre de la Claredat diu no, això és perquè les ànimes no moren mai i tornen. I aquest tornar, aquest verb tornar, sorprèn tothom. Diu, per què diu que tornen? Però llavors, on queda la resurrecció dels morts, que és el manament bíblic i és la creença bíblica? És una cosa fora de la norma. I això va sorprendre també moltíssim. És la primera vegada que el judaïsme mostra una idea completament forana, no de la seva tradició religiosa, però que els cabalistes no tenen cap pudor en justificar-la. Diu, no, també forma part del judaïsme aquesta idea. Per què? Perquè el llibre de la Claredat ho diu. I es queden tan amples. Però en canvi és una idea fora de l'ortodoxia del judaïsme. En el fons, El gran desig, parlant de la reencarnació, és justificar per què hi ha coses en el món que semblen impossibles. El llibre de Job, que és un senyor que fa tot el que Déu li diu i és un superdevot i tot el que fa ho comparteix i totes les riqueses que té les dona als fills i als servents i tothom està content amb ell i pateix i Déu el castiga. Aquestes dislocacions del que seria la lògica d'un personatge que compleix tots els manaments i Déu el castiga, per què són? O per què hi ha dolents que els hi va tot bé? Aquestes respostes, aquestes preguntes que tenen una resposta estranya que no es poden donar, es justifiquen amb la teoria de la reencarnació de les ànimes. És a dir, unes ànimes que han entrat en uns cossos equivocadament. És a dir, l'ànima torna, es fica en cossos nous, però a vegades ho fa i s'equivoca, i entra en cossos que no li pertanyen. I això serveix als cabalistes, a banda de creure en aquesta teoria, per explicar moltes altres coses que ara veurem. Aquesta teoria de la reencarnació de les ànimes s'anomenarà en el futur, el llibre de la claredat no li diu així, Gilgul, en hebreu diuen Gilgul, que vol dir el cercle, aquest cercle etern de retorn de les ànimes que venen de nou a la Terra. L'admissió d'aquesta idea, diem, s'inaugura amb el llibre de la claredat. La transmigració queda molt clara a partir del llibre de la claredat, que és sempre de cos humà a cos humà, és a dir, l'ànima humana no pot anar a una planta o no pot anar a una pedra o a una formiga, sinó d'un humà a un humà, tot i que posteriorment alguns cabalistes sí que diran que pots anar a parar a una pedra volcànica, però més endavant, primer no. Diu que la transmigració, i això ho diu el llibre de la claredat, pot durar 1.000 generacions, és a dir, una ànima pot tornar 1.000 vegades a la Terra, amb cossos diferents, evidentment, i aquesta doctrina surt de forma molt esotèrica, molt callada, molt embolicada, molt secreta en el llibre de la claredat durant el segle XIII, en el segle XIV, però tothom ja en parlarà. I passa a formar part també del judaïsme per bé que fora de la norma. I això és una raresa molt gran. Els cabalistes, els místics creuen en la reencarnació i els rabins ortodoxos no, perquè creuen evidentment en el manament de la resurrecció dels morts del capítol 37 d'Ezequiel. I veiem aquí que hi ha una fricció. Per tant, entenem que fou també motiu de gran escàndol que el llibre de la claredat digués això. Nachmànides, el nostre mestre de Girona, tindrà fins i tot un llibre sobre el secret de la impregnació, de com aquestes ànimes s'impregnen del nou cos en el qual deriven en els seus cercles de retorn en aquest món. La reencarnació, el llibre de la claredat ens ho diu també bastant clar, pot ser un càstig. És a dir, com que no t'has portat bé i no has complert els manaments de Déu, has de tornar, l'ànima ha de tornar amb un cos per provocar que aquell cos i que aquella nova persona compleixi la resta de manaments que no ha complert durant la seva vida. Per tant, és com un càstig. Tu tornes a la Terra perquè no t'has portat bé i has de complir bé els manaments. Fins que no els compleixis tots bé, vindràs aquí un cop i un altre. Aquesta ànima tornarà fins que no compleixi els 613 manaments obligatoris que dona la Torà a tot jueu. Però és veritat que a vegades en alguns paràgrafs, quan es parla de la reencarnació, es veu la reencarnació com un premi. Es dona a una ànima l'oportunitat, perquè li queden molts poquets d'aquests manaments, com dient, te'n queden molt poquets, torna i acaba-ho, acaba-ho, i es dona com un premi. És a dir, una ànima no torna a la Terra com un càstig, sinó com una oportunitat per acabar de purificar-se del tot. A partir d'aquest compliment d'aquests últims preceptes que no has complert, et purifiques del tot i ja no tornaràs. Per tant, també es dona com un premi. La reencarnació no és un càstig, com a la Índia sempre es veu com un càstig, sinó també un premi per acabar de complir els manaments pocs que et queden i ja purificar-te del tot. Vull dir que hi ha les dues visions. El llibre de la teoria de la reencarnació dona resposta, per exemple, a l'esterilitat. Per què hi ha dones que no podien quedar-se embarassades? Ara ho sabem molt clarament per què. Perquè a vegades és l'home que és estèril, hi ha mil coses, sabem que... Però per ells, que una dona no pogués tenir fills era perquè una ànima masculina s'havia ficat a dintre d'aquell cos femení i, per tant, no podia quedar-se embarassada. Per tant, la reencarnació donava resposta al tema de l'esterilitat de les dones. Val? Era perfecte. Vol dir que aquella dona que no es pot quedar embarassada doncs té l'ànima d'un home. Ha tornat una ànima i s'ha equivocat i ha entrat en un cos equivocat. També, evidentment, l'homosexualitat donava resposta. Una ànima femenina ha entrat en un cos masculí i per això li agraden els homes. Era una manera perfecta d'explicar l'homosexualitat, que existia per molt condemnada que estigués, però existia. Per tant, dic, això és una ànima que s'ha equivocat, una ànima femenina que ha entrat en un cos masculí. O perquè hi ha conversos, perquè una ànima jueva ha entrat en un cos d'un gentil, i aquell gentil doncs, sent la necessitat de convertir-se al judaïsme, de tornar al judaïsme. Per què? Perquè s'ha equivocat, l'ànima li ha entrat una ànima equivocada. I tot això ajudava a entendre i a donar resposta a això. I això va tenir un èxit tremendo. Bueno, nosaltres també ho entenem i diem, per què no? Per què no? Per tant, ara, tot això és un escàndol. Finals del segle XII. Escrit en un llibre fosc. Potser sí que ho van barrejar expressament, perquè no es notés tant tot això. Potser sí que ho van fer expressament de... Escolta, direm-ho així, que qui llegeixi entengui el que hagi d'entendre, però és que el que diu és molt escandalós. És molt escandalós. I per tant, possiblement, el garbuix del llibre respon possiblement a unes ganes d'amagar aquests missatges tan escandalosos. Un déu home dona. Una reencarnació fora de la norma. Coses molt delicades. Molt delicades. Però és el llibre inaugural. És el llibre, és el primer llibre, que estem dient, no eres un llibre, no té títol, no té autor, no... però escolta, té un contingut molt difícil de capir, molt escandalós, molt inaugural, que dona pas a la càbala. I els temes que tracta el llibre de la claredat, per molt que els desendressin aquests 200 paràgrafs que no estan ben connectats els uns amb els altres, dona els fonaments de tot el que els cabalistes en les generacions posteriors discutiran, debatran, analitzaran i crearan a sobre del llibre de la claredat la norma difícil del que nosaltres anomenem la literatura cabalística. És cert, però, que el llibre de la claredat, tot i l'escàndol que va provocar, va ser com el best-seller entre els místics fins que a finals del segle XIII apareix l'altra gran obra de la càbala, que és el llibre del Zohar, que és el llibre de la resplendor, un altre llibre de metàfora lumínica, que és un llibre immens, molt més gran que el llibre de la claredat, molt més ben endreçat, molt enigmàtic també, però bueno, la càbala ja té un segle més. La càbala ja ha fet 100 anys de cabalistes, de propostes, d'anàlisis, s'ha estructurat, s'ha endreçat. El desordre del llibre de la claredat permet que en un segle els místics acabin escrivint i Moisès ben Xentof de Lleó de Castella escrigui una obra monumental com l'obra del Zohar, que és el llibre de la claredat, on, que és un llibre, el llibre del resplendor, que és avui actualment encara la Bíblia dels cabalistes, el gran llibre de la càbala. Abans de l'aparició del Zohar, el llibre més important i el llibre inaugural de tot plegat és el llibre de la claredat, que ens dona aquests missatges escandalosos, però que inauguren la tradició del misticisme jueu amb un déu que és home i dona a la vegada i amb un tema tan delicat, però que també explicava aquesta fusió, aquesta confusió de gèneres, amb el tema de la transmigració de les ànimes, que serà veritablement un escàndol. Per tant, un no llibre acaba sent una obra que ha donat naixement a la càbala, que ara és un edifici immens. Diríem que el fonament d'aquest edifici és un nyap, però molt interessant, ple de coses interessants. Gràcies.
Gràcies, Manel, fascinant, i és cert, ja ha posat tota la poesia, però també tota la sapiència. Tenim uns minutets, no masses, però tenim una estoneta, si algú vol fer alguna intervenció, alguna pregunta, alguna cosa que no hagi quedat clara, o algun aclariment per part d'algú del públic.
Sí, s'ha d'entendre que el Zohar, per tant, no agafa tota la part aquesta que dèiem de... que si Déu també és
sí,
sí. Dolent.
Ah, sí, encara sí. Sí, el Zohar encara sí. El fet de que el mal formi part del pla diví es canvia a partir del segle XVI, quan la càbala medieval acaba i els cabalistes marxen a la terra d'Israel, a Safed. Allà Isaac de Llúria, que és el formulador de la càbala renaixentista que es diu, no, això no. I aquí hi ha un canvi de paradigma. Però el Zohar encara ho recull.
Però... Tu dius que és com que ha posat ordre, no?
El Zohar posa ordre, sí. També, també de forma...
Però, quin tipus d'ordre? O sigui,
no,
m'acosta entendre, perquè dic...
Posa ordre en el sentit de que ho analitza més profundament i amb més fonament. Clar, el llibre de la claredat és un llibre ple d'insinuacions. No fa sentències massa directes. Ho deixa anar.
Ja.
Saps? No fa una proposta de dir, això és així. No, això no ho diu. Això fa, fins i tot et fa una paràbola. Això és com un rei que un dia va sortir a passejar i diu, què m'està dient? I està parlant de la reencarnació. Va sortir a passejar i de sobte tornava i les ànimes venien i tornaven i dius, què està explicant? És a dir, el Zohar insinua tota una sèrie de coses que els cabalistes, el llibre de claredat insinua, proposa, diu de forma velada, saps? Diu de forma... té por. El llibre de claredat parla amb la boca petita. I, evidentment, a partir del llibre de la claredat hi ha 100 anys d'anàlisis, de debats, d'estudi, i el llibre del Zohar és categòric. Això és així, això és aixà, això va per aquí, això va per cá, gràcies a que el llibre de la claredat ha insinuat tota una sèrie de coses.
Per tant, no era tan disbauxa, diguem-ne.
És disbauxa l'estructura en què es diu.
Sí,
els temes estan per allà.
Però hi són.
Però hi són, hi són, hi són.
Qui ho va fer ja tenia la idea.
Clar, el problema és l'estructura. Segurament existia en algun moment algun document o alguns documents on el discurs era més coherent. Però això no ho tenim. El que ens ha arribat és aquest garbuix. I nosaltres ens preguntem per què hi ha aquest garbuix. O potser només ens ha arribat aquest garbuix perquè algú es va decidir eliminar les còpies que hi havia d'aquest llibre, perquè era escandalós. I llavors al final què ha quedat? Algú que va recollir els fulls de qualsevol manera i els va salvar, potser. És que no ho sabem. Per això parlem d'un garbuix i d'un nyap, però els temes hi són, perquè van provocar escàndol. Els temes hi són, i gràcies a que hi són i s'han conservat, els cabalistes posteriors han acabat formulant les teories que ara conformen la ideologia cabalística i que apareixen en el llibre del Zohar ben fonamentades, ben explicades. Sense el nyap del llibre de la claredat, el Zohar no hagués pogut, no hagués parlat d'això, hagués parlat d'unes altres coses. Val? Per tant, hem d'agrair que algú salvés aquells fulls i els compilés de qualsevol manera, d'èpoques diferents. Hem d'agrair, perquè almenys ha quedat això. Ha quedat això. Sí.
Per què cal suposar que hi va haver una fugida d'algun andalusí que va arribar a Catalunya quan la frontera a Catalunya estava avançant cap al sud? Podria ser algú que visqués a Tortosa o a Lleida?
Els almohades, quan arriben del desert de l'actual sud del Marroc i conquereixen la península ibèrica, són molt fanàtics, muahaddin, diuen en àrab, concentrats en la unitat de Déu i en la radicalitat d'un islam molt extremista, que entren a la península ibèrica i veuen una disbauxa, un món musulmà que creuen corrupte i disbauxat, i instal·len una política de conversió o mort. Llavors, moltes famílies jueves que havien viscut molt bé durant molts segles a l'Àndalus es veuen obligades a fugir, a marxar. Maimònides, la família de Maimònides, bueno, el pare de Maimònides va agafar els bàrtols i tot i se'n va anar cap al Marroc per anar finalment a Egipte. És a dir, uns van fugir cap al sud, segurament en una falsa conversió a l'islam, i uns van fugir cap al nord per no haver-se de convertir. I entre ells, molts savis, molts jueus arabòfons que travessen la frontera, venen a Catalunya i venen al sud de França i s'instal·len als centres d'estudi i de traducció. Hi ha una migració de caps pensants jueus al segle XII enorme que produeixen i són la raó del renaixement dels estudis judaics al segle XII. Per què? Perquè són els jueus cultes de l'Àndalus que han hagut de fugir per culpa dels almohades. És a dir, hi ha una migració general de caps pensants cap al nord, sobretot cap al nord. Alguns van cap al sud com el Maimònides, com el pare de Maimònides, però la majoria venen cap a dalt. Llavors, una teoria és que algú que coneix molt bé Ibn Arabi, Ibn Wahshiya, tota aquesta mística de les lletres, hagi vingut del sud i s'hagi instal·lat a Catalunya o al sud de França com a molt nord, i hagi provocat doncs contaminació en fonts jueves d'aquestes idees que apareixen al llibre del claredat. Hi ha una migració general, a partir de l'entrada dels almohades hi haurà més població jueva als territoris cristians del nord de la península que al sud, quan sempre havia sigut a l'inrevés. Hi havia sempre molts més jueus a l'Àndalus que en els realmes cristians, però amb l'entrada dels almohades hi ha una migració i la demografia canvia. Per tant, és molt plausible que algú que conegués Ibn Arabi, Ibn Washia i tots els místics musulmans, vingués amb aquestes idees, l'arbre còsmic, les dignitats de Déu, que després nosaltres veiem són el sefirot, l'arbre de la vida, són idees que venen possiblement dels místics musulmans.
Mira, és que m'ha quedat una mica descol·locat amb això de que Déu crea el mal i el bé aquí,
sí.
Amb alguna intenció?
Sí, el mal que Déu crea en el món és perquè tu el reconeguis i no el facis. És a dir, el mal està en el món per permetre que les persones diguin no, no, hem de fer el bé, i el bé què és? Complir els preceptes de la Torà. M'entens? És a dir, el mal està en el món,
sí,
per evitar que tu compleixis el que Déu t'ha dit a la Torà. Per tant, tu has de lluitar contra el mal per poder complir els preceptes de la Torà. És a dir, el mal forma part de la idea divina de que tu has de guanyar. Tu has de guanyar.
I això és que no sé si m'equivoco, però en el Talmud deia alguna cosa com que el mal, si tu ets un bon jueu, evidentment, però dic que si quan tothom sigui jueu ja haurà desaparegut el mal.
Exacte, exacte. Llavors hi ha sempre una pressa, una urgència, unes ganes d'eliminar aquest mal. És a dir, si tothom, gràcies a l'esperonament del mal, l'abandona i compleix la Torà, el mal perd. Déu l'ha introduït i l'ha posat aquí per esperonar-nos a complir el bé. M'entens? I per això hi ha tantes llegendes, no?, de rabins que fan rituals per enganyar el mal, per enganyar el dimoni, per empresonar-lo. Per què? Perquè la manera d'acabar el món i de que tots siguem jueus i tots ens convertim i els 613 preceptes de la Torà els compleixi tothom, és eliminar el mal, anul·lar-lo, com si diguéssim. Allí és, però si no li fem cas... De fet, el mal en hebreu no té un nom, es diu Yetzer Hara, que en hebreu vol dir la intenció del mal. És a dir, tots tenim a dins la intenció també de fer mal, és a dir, la capacitat de fer mal. Això és el mal en hebreu. Existeix en nosaltres la capacitat de fer mal. Això és el mal en el món. La nostra capacitat de fer-lo. Però clar, Déu et diu, la tens, domina-la. Domina-la. Perquè has de complir el bé, has de fer el bé. Has de fer el bé.
Jo sempre... Sí,
digues.
Si un ànima amb una vida o vàries compleix els 613 preceptes, què passa?
Llavors va en aquest purgatori a esperar. A la sala d'espera. A la sala d'espera. El que passa és que és una sala d'espera molt còmoda. Tot i que és descrit a la Bíblia com un lloc fosc i polsós, però vaja, no pateix res. Està allà esperant que vingui la fi del món. I està. Tranquil·la. A les fosques. Com si tingués mal de cap. Però és un lloc ple.
Continuant amb el que deia, això del bé i el mal, si Déu ja no ens l'hagués posat al mal, ja no tindríem la temptació de no fer-ho, ja seríem bons. A veure, aquí, clar, és que anem a, suposo que...
Bueno,
a la pregunta,
esteu fent càbales, no? Esteu fent càbales. Això és fer una, això és fer càbales.
Què hi fem aquí?
Aquí
i
està.
I perquè hi ha bé i mal, quan podíem estar... O sigui, tots bé, o simplement no existia, ja està, directament.
Sí, sí, això són els temes que reflexionen els cabalistes.
Sí,
no sé si que mai. Clar, quines respostes donen? Doncs es poden donar moltes respostes de per què Déu ha posat el mal a la Terra. Aquesta és la gran pregunta dels cabalistes. Per què estem aquí? Per què som així? Per què som diferents dels animals? Per què podem capir la idea de Déu? Per què podem unir-nos a Déu si escalem l'arbre de la vida? Per què hi ha el mal que ens ho vol impedir? Per què venen les ànimes i s'equivoquen de cos? Totes aquestes preguntes són les que es fan els cabalistes i es crea la literatura cabalística perquè cadascú, tants caps, tants barrets. No, la càbala mai és en singular. Hi ha tantes càbales com cabalistes. Cada cabalista té la seva opinió i és diferent. Uns diuen és per això, l'altre diu és per això, l'altre diuen és per allò. I Nachmanides, el nostre mestre de Girona, fa, quan analitza en el comentari de la Torà, el capítol 17 del Levític, que apareix esmentat la tendència al mal, fa un retrat del mal i del dimoni, i ens diu els dimonis com són, els dimonis, parla en plural, ens diu els dimonis on són, com viuen, de què s'alimenten, quines accions fan contra nosaltres, per on es fiquen, per... Tremendo. Fantàstic, perquè ens fa una descripció de... com si fos un capítol del Senyor dels Anells, d'unes criatures que viuen entre nosaltres i que el Déu els ha creat precisament per esperonar-nos, perquè les reconeguem i no les acceptem. I perquè aleshores a la nostra vida i al nostre pas per aquest món sigui virtuós, és a dir, sigui de no caure en aquesta tendència a fer mal que tots tenim a dins, perquè hem estat creats amb aquesta tendència, perquè és evident que existeix. És a dir, l'evidència en el món que és que hi ha el mal. Per tant, el cabalista intenta donar una resposta a una cosa que existeix, perquè ell veu el mal. Veu els cristians com maten els jueus, veu aquest com mata l'altre, veu aquest que té enveja de l'altre. El mal existeix. El cabalista l'únic que vol dir, l'únic que vol entendre i explicar és per què existeix. I arriba a la conclusió que si està en aquest món, com tot l'altre, és creació de Déu. Tot el que existeix ho ha creat Déu. Si hi ha mal en el món, també l'ha creat Déu. I llavors comença la càbala a dir com el podem sortejar, com el podem aminorar, com podem fer que no ens afecti tant, però tot això ja són càbales. Són càbales. Que s'escriuen aquesta literatura que creix i que creix i que creix i que cadascú diu la seva.
I actualment, com estan vistos els cabalistes?
Bé, la càbala té una història molt llarga. I actualment hi ha cabalistes que són públics, i ho fan públic, i són homes i són dones, i després hi ha també, ara, però antigament això no, les dones no tenien accés a aquest tipus d'estudis. La càbala diu, els cabalistes diuen, que cabalistes només ho podien ser homes jueus, que haguessin nascut, evidentment, dintre d'una família jueva, que hagués rebut una educació jueva des dels 3 anys, allò que els nens aprenen la Torà de memòria i el Talmud i la Mishnà, és a dir, que hagués tingut una educació jueva completament, amb les grans fonts del judaïsme, de la Bíblia, de la Mishnà, del Talmud. Un home que estigués casat, un home que tingués fills, i que no decidís fer-se cabalista, sinó que algú l'invités a ser-ho. Tu no podies dir, mira, ara em faré cabalista. No. Havia de venir un mestre a dir-te, he vist la teva vida, he vist que estàs casat, que tens fills, que tens una ètica provada, que ets un bon jueu, que ets un bon complidor dels preceptes, que vas a sinagoga, vine al vespre que farem una sessió. I llavors allà l'inicien en els secrets cabalístics. Tu no podies decidir, ara em vull fer un cabalista. No. I moltes vegades ningú sabia que t'ho havien proposat i tu no sabies que aquella persona era cabalista. Antigament es mantenia esotèricament, que és una de les característiques de la càbala. És esotèric, és a dir, és per uns pocs, no és per tothom. I tu no podies ficar-t'hi, t'havien d'invitar a ficar-t'hi. És com un club secret, una cosa molt secreta que en altres èpoques es fa popular i es fa extensiu a tothom, però al principi no. I llavors actualment, després d'una llarga història molt rocambolesca, actualment doncs, hi ha cabalistes que publiquen i a internet fan tots els seus anàlisis i les seves càbales, i n'hi ha que continuen per sota de la taula fent-ho de forma secreta.
Recollint el testimoni, jo voldria dir precisament això, no? Que la conferència interessantíssima i fascinant ens parlava d'aquesta concepció andrògina de la divinitat. Això no vol dir que hi hagi cap intenció feminista ni en el llibre ni en els primers cabalistes. Les dones tenen una presència nul·la en la tradició jueva, tenen una presència nul·la en la pràctica i en l'estudi de la càbala, i el Manel ha estat esmentant constantment qui devia ser l'autor o els autors. No s'havia ocorregut de dir que podia ser una autora, perquè no ho podia ser. Per tant, compte també amb aquesta percepció, però vaja, que m'ha anat molt bé per acabar donant-te moltíssimes gràcies, Manel, i la propera el que hem de fer és fer un curs de càbala amb el
Manel. No, de parlar de càbala, perquè càbala és una altra cosa, jo no ho puc fer.
No.
No tinc fills, no sóc jueu, un jaleo.
Que ens expliquis moltes més coses.
Sí que tinc més de 40 anys, però no compleixo tot.
Molt bé, moltíssimes gràcies, doncs. Moltíssimes
gràcies.